El gall del monestir.
Temps per a la tertúlia al gall del monestir, la tertúlia dels dimarts, avui en companyia d'Àngels Ponsa. Àngels, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Ja estem a l'espera que ens arribi Toni Ramon per tancar la tertúlia d'avui. Veig que estem molt pendents de les últimes notícies via telèfon mòbil, via diari de paper, que no seria l'última actualització, Jordi.
Sí, sí, no, 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 digui, digui.
Anem una mica.
Home, és per posar-me al dia, si no, no sé què dir.
Home, si t'ho miressis per internet encara sí que seria.
M'aixecaré una hora abans per posar-me davant d'internet.
Pot estar desactualitzat, això, eh?
No, de fet, a veure, tot i que tenim contínua renovació de notícies, ja no cal esperar d'un dia per l'altre, el mateix dia ja es van superant les últimes informacions. I de fet, bueno, ja sabeu que fa una setmana a aquesta hora encara no s'havia allò desbordat la situació. Va ser dimecres quan membres de la Guàrdia Civil van entrar en diferents instàncies de la Generalitat, i va ser a partir de dimecres quan l'olla va començar realment a bullir, amb diferents manifestacions de la ciutadania, manifestacions que s'han mantingut al llarg de tota la setmana, fins i tot el cap de setmana, amb aquesta marató per la democràcia que s'ha fet arreu del país. I en una setmana que va començar ahir, que es preveu també, diguem, interessant a nivell informatiu, a nivell social estem una mica a l'expectativa, no? Amb aquesta calma tensa, de moment, sembla, aquests dies, i a l'espera que arribi aquest 1 d'octubre per saber què és el que passarà. És la pregunta que m'imagino que a nivell de carrer es fa molta gent. El dia 1 d'octubre podrem anar al col·legi electoral a votar? Aquesta és la pregunta que es fa la gent del carrer. Què ens hi trobarem? Podrem entrar? No podrem entrar? Però recordem que la última notícia d'ahir, precisament, és que la Fiscalia ha ordenat als Mossos que identifiquin els responsables dels col·legis. No sé, què s'hi trobaran? Que ens hi trobarem? Toni Ramon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja t'havíem anunciat, ara et saludem.
Moltes gràcies. Bueno, igualment un saludo.
Algú que tingui dots adivinatoris, que comenci. Que jo no els tinc.
No, la bola de vidre no la
no
té
la
ningú.
No la té ningú, no? El que passa que, com bé deies en aquest resum que has fet, Carme, de la setmana passada, concretament dimarts, que érem aquí, fins avui, han passat tantes i tantes coses i tan sorprenents que ens han traslladat, jo crec, en èpoques pretèrites, no? Ens han traslladat, doncs, com si no haguéssim passat una transició, en fi, ha sigut, la veritat, sorprenent aquesta reacció del govern de l'Estat espanyol, no? Què passarà? Jo crec que ningú ho sap. També feies una altra pregunta. Votarem? Bueno, som molta i molta i molta gent que treballem perquè el dia 1 es pugui votar. Això sí que ho podem garantir, que seguim treballant com si res passés. I també que aquesta sobreactuació desmesurada i, en fi, que ha perdut, per mi, el govern espanyol ha perdut el nord, el sud i ho ha perdut tot, la reacció que ha provocat, jo el que veig al carrer, perquè aquests dies és carrer, 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 places, recorre, i m'ha tocat molt la comarca del Bages, doncs vinga, cap allà, i que veus que la gent que potser, i això també ho veig en entorns d'amistat o familiars, gent que no estava motivada per anar a votar, perquè potser sí que el tema de la independència no l'acabava de cridar prou, ara el crida el tema de la democràcia, no? I ara estan disposats a anar a votar. Hi ha molta gent que s'ha sumat al moviment perquè, home, atemptar contra els drets humans, contra els drets de les persones a poder estar informades, contra els mitjans de comunicació, violant correspondència privada, bé, en fi, la llista seria tan llarga, no? Ara acusant-nos de tumult, això del, som tumultuosos, quan no hi ha hagut mai ni un paper a terra, com qui diu, en totes les manifestacions que hem fet. Bé, no sé, un punt de desconcert en aquesta manera de fer, però jo crec que nosaltres no ens aturaran, que seguim treballant i seguim endavant per votar el dia 1.
Toni.
Bé, bueno, coincideixo força amb el que diu l'Àngels. Crec que no sé qui és l'estratega de l'estat espanyol, realment no ho sé, però vaja, deixa molt que desitjar. O sigui, crec que s'han passat tres pobles, això la gent ho ha vist. És impensable, doncs, fa quatre dies, manifestacions a Madrid o a l'assemblea que va haver-hi a Saragossa. Això fa, jo crec que fa una setmana no ho haguéssim dit. Ara bé, jo crec que també ho dèiem, vull dir, em sembla que l'Estat no deixa de ser tot un organisme on hi ha éssers, doncs, molt beligerants en contra nosaltres i éssers que volen ser molt més simpàtics, però l'objectiu de l'Estat és que no marxem. Llavors ho intentaran per terra, mar i aire, i ho intentaran amb un somriure i ho intentaran amb una porra. Malauradament, com qui governa és molt més a prop de la porra que del somriure, doncs ja tenim a Barcelona el 75% dels antidisturbis de tot l'Estat concentrats a Barcelona. No ho sé, ara si tenen una manifestació a Madrid, no sé com s'ho fan, això va passar a Saragossa, no?
Era molt curiós que ahir en alguns informatius de cadenes estatals hi havia notícies d'agents de Guàrdia Civil de, ara no sabria dir-te de quina zona, que els hi feien com un comiat perquè marxaven a reforçar el cos a Catalunya.
I és també és eloqüent, les frases amb què ho feien, o sigui que això està generant una certa violència, si més no verbal, perquè, home, no trobo gens correcte...
A la por ellos.
A por ellos, no? Vull dir que nosaltres no anem d'aquest tarannà.
No, i en resposta... en tot cas, per mi el més important és, i no em cansaré de repetir-ho, no hem arribat aquí de la nit al dia.
No.
Per tant, jo crec que el que més ens avala en aquests moments és que no hem arribat aquí, no ens hem llevat un dia i hem dit ara votarem. No? Hi han hagut molts avisos, hi han hagut molts fracassos, començant pel de l'Estatut.
Exacte.
I continuant per tot el que s'ha anat plantejant a l'Estat, no? Fins i tot la consulta, que també no em cansaré de dir-ho, la consulta que es va anar a demanar de manera legal, oficial, acordada, que era una consulta, com diu el seu nom, consultiva, no era vinculant, i això també van dir que no, ja no dic el pacte fiscal, ja no dic altres mesures que s'han plantejat, no dic tot aquell document de greuges que es va presentar, no dic les promeses que va fer el Rajoy, que ja eren promeses anteriors i incomplertes, vull dir, sí. No hem arribat aquí perquè sí, i la resposta del govern espanyol fins al moment ha sigut sempre la mateixa, el no, i ara la repressió saltant-se tota legalitat, perquè de fet quan diuen, no, es posen a la boca que som a l'Estat més descentralitzat, vaja, no sé quina descentralització hi ha quan amb un cop ministerial, diguéssim, et suspenen el Departament d'Economia i, per tant, teòricament comencen a pagar nòmines i embargar-te pagaments a no sé que justifiquis, etc, que els Mossos se'ls donen una ordre i ja estan sota el control ministerial. Vaja, no sé quina descentralització és aquesta. I quins són els mecanismes democràtics per arribar a suspendre les autonomies. No han suspès l'autonomia, però a suspendre les autonomies d'aquests diferents departaments o cossos de la Generalitat. No? Senzillament amb el ministre aixecant un telèfon.
Bueno, de fet, el president Puigdemont l'endemà va fer servir l'expressió que havien suspès l'autonomia de facto. O sigui, o per la porta del darrere, que és una altra expressió que s'ha fet servir. De tot el que hem comentat, ja tens...
Ja ho tenia.
Ja ho tenia.
He vingut preparat. Tres coses. Una, evidentment, és molt difícil concretar o preveure els detalls del que pugui passar el diumenge. Ningú ho sap perquè la gent no ha rebut targeta postal i no sap exactament on ha d'anar a votar, encara que suposa que ha d'anar a votar al mateix lloc on va anar l'última vegada. no sap si al mateix lloc on va anar l'última vegada s'ho trobarà obert o s'ho trobarà tancat, no hi ha meses electorals, diuen que seran els primers que arribin, que seran d'una imparcialitat absoluta, cal suposar, no hi ha junta electoral o sindicatura electoral, per tant no se sap qui fiscalitzarà i qui donarà garanties de la transparència i de la veracitat dels resultats. Per tant, és una situació que si ja era complexa fa 10 dies, encara ho és més. Per tant, en aquest context, que es farà exactament és impossible. No? Evidentment que hi ha molta gent als col·legis electorals i no sabem, perquè tampoc sabem les paperetes, si valdran totes les paperetes i si hi haurà urnes. No? Per tant, bueno, ja es veurà. No? Jo crec que molta gent hi ha a votar, alguns col·legis estan oberts, m'imagino que hi haurà una distribució territorialment molt desigual de la votació, i per tant, bueno, ja es veurà, no? Aquest és un tema. Dos, ara ens estripem les vestidures, però què es pensava la gent que era el xoc de trens? Clar, què es pensava la gent que era el xoc de trens? Que el Rajoy i el Puigdemont es fotrien d'hòsties al mig de la plaça de Catalunya? El xoc de trens era això. Un govern entestat en fer el referèndum, malgrat la seva suspensió per part del Tribunal Constitucional, i un altre entestat que no es fes. Pues això és el xoc de trens. Podrà ser molt desagradable, a ningú ens hagués agradat que la situació s'hagués creat i voldríem que s'eliminés el abans possible, però el xoc de trens era això. Per tant, escolta, ara ens pot desagradar i a mi em desagrada profundament, però que ningú s'estranyi a la situació que m'ha arribat, perquè bueno, les dues parts han tibat la corda i estem aquí, no?
No, 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 Jordi,
les dues parts han tibat la corda. Home, perdona, quan un govern convoca un referèndum...
No, cal aixecar la veu,
quan un govern... Bueno, aixeco la veu, és la meva manera de parlar. Quan un govern convoca un referèndum, insisteix en convocar un referèndum que està suspès pel Tribunal Constitucional, està tirant la corda. Quan un govern vol fer tot el possible o impossible amb males maneres i amb bones maneres i qualsevol manera per evitar-ho,
si tu mires amb aquest prisma tan reduït, què? Sí.
No, perdona, si
fas contextualització, no, com la que ha fet el Toni fa una estona, que ho ha contextualitzat.
Acabar? Jo també puc contextualitzar. Però, a veure, hem arribat on el processionisme volia. Es volia arribar aquí per agreujar el discurs, o per el discurs que ja s'estava fent.
Perdona,
el discurs que ja s'estava fent, que era un discurs trampós, això no va d'independència, això va de democràcia, ara teniu el terreny fantàstic i extraordinari per defensar-ho. Això segueix anant d'independència, perquè és l'objectiu del referèndum, i jo, que jo sàpiga, els convocants no han dit que hagin canviat d'objectiu, però ara encara es pot acomballar més amb la idea aquesta que va de democràcia, i com tu molt més dit, això portarà que molta gent que no hi hagués anat perquè considera que és un referèndum amb prou garanties i tal, ara hi vagi, perquè està emprenyada per la situació, i vagi acomballat d'aquest discurs de que no hi està anant per independència, perquè segueix pensant que el referèndum no reuneix el mínim de garanties democràtiques, però com que ens han agredit i va per defensar la democràcia. Aquest és el terreny que es volia arribar, malgrat totes les seves dificultats. I últim, que té a veure amb el tema policial, i que si en cas ja ho discutirem. A mi em sembla, igual que em sembla molt greu, que tinguem la Guàrdia Civil entrant a locals, o la Policia Nacional no ha fet tantes coses. Em sembla gravíssim, que l'altre dia, per exemple, el president de la Generalitat, el molt honorable, no qualsevol, home, plantegés l'enfrontament dels Mossos d'Esquadra amb la població de Catalunya. Quan li deia, escolti, els Mossos d'Esquadra obeiran la fiscalia i estaran a les urnes? Diu, sí, clar, han d'obrir la fiscalia, però com que hi ha molta gent, passaran per sobre dels Mossos d'Esquadra. Home, això em sembla molt, molt greu. Igual que em sembla molt, molt greu que la Guàrdia Civil entri en una web per precintar-la o detingui un tio i el retingui 48 hores. I bueno, amb això que vull exemplificar, que entre tots l'hem armat, i ara el problema el tenim el conjunt dels catalans i les catalanes.
Però si anéssim a l'origen, ara podeu respondre. El plantejament és un tema polític, és una qüestió política, que per inoperància d'uns i altres ha derivat en un problema policial. Sí.
Jo em nego aquest plantejament, Carme.
Té diferents vessants.
Del judicial i el policial.
La inoperància...
El poder judicial és qui dona...
És que està mal plantejat, això d'entrada, Carme, perdona, però jo crec que no podem parlar d'inoperància de les dues parts. No, senyor. Des d'aquí s'han fet mil i una propostes. El Toni n'anunciava unes quantes abans, però segurament si féssim la llista, que espero que algú l'estigui fent, és immensa. Immensa la llista de propostes. Totes les propostes, i això ha de quedar clar, han sortit d'aquí. Totes han sortit d'aquí. Quantes n'hem tingut de l'altre costat? Quantes n'hem tingut del govern espanyol? Quantes? A veure, diguem-ho clar. ni una, zero, zero. Pues clar, això bueno, no es pot mantenir.
Del govern espanyol i dels dos partits que li donen suport, el PSOE i Ciutadans.
Exactament, exactament. Encara és més...
Vull dir que quan sí. diuen allò, no? El Jordi sí, sí. ho diu, quan no confongueu a Espanya amb el Partit Popular, vale, no la confonem. Molt bé, anem a buscar qui sí. està donant suport a aquest govern.
Pues
qui,
sí,
no? Quin és l'ampli arc parlamentari que dona suport a aquest govern. Vaja, no sé quina esperança teníem de que hi hagués un debat polític.
I tot i així, Toni, si em permets, tot i així, la insistència des d'aquí, vinga, i vinga, i va, i diàleg, i pam, i... Ai, perdó, que vaig picant. I la llista de temes, i ara, i la intencionalitat d'intentar resoldre, per exemple, coses pràctiques que a la gent li importen, els trens, rodalies, quantes reunions hi han hagut, o aquest estiu l'aeroport, quantes reunions hi han hagut dels responsables d'aquí, del govern català, amb els responsables del govern espanyol, i ni una, ni una, ni una solució. Això no es pot aguantar, és que per dignitat no es pot aguantar. Per tant, em nego a les equidistàncies, em nego a posar que les coses es posin igual al mateix nivell a un costat i a l'altre.
No, perquè a més el govern espanyol jo crec que el que voldria, i bueno, i gent de Catalunya que ho defensa, el que voldria és que haguéssim tornat, bueno, doncs amb el cap cot i amb les mans a la butxaca i ja està, a mi els hem anat a proposar una acció política. Torno a dir, no ens hem llevat un dia i l'hem anat a proposar. Fa molts anys que l'estem proposant. Mira, ens han dit que no, doncs au, tornem cap a casa,
no,
ja està.
Segurament...
Aquí s'ha acabat tot. Home, em sembla que aquí esperés això.
I ja no parlem també... dels atacs a la llengua, no parlem de tot, dels incursions...
És igual. O sigui, per una cosa que ja no és ni... que no ens puguin acusar que és de sentiments, que de fet, no ens enganyem, hi ha més sentiments en el nacionalisme espanyol que en el català. Però bé, de fet, el decret de pobresa energètica...
Per exemple?
O sigui, quan altra vegada... La dreta catalana, no te m'ofenguis, Àngels, però
no,
la dreta
no,
catalana
de
torna
dreta
a demostrar
catalana.
Que fins, és més progre que l'esquerra espanyola.
A mi o sigui, no em demanis excuses
no perquè oficial.
No em sento de la per dreta tant, catalana.
No, segurament quan jo he expressat ja de la manera que ho he fet, m'he expressat fatal.
Serem bons
fatal.
I direm que teniu de tot.
Com a totes les cases.
El que
un centre ampli. Això
Àngels,
sí.
el que intentava Perdona. Dir quan em referia a uns i altres és que en general la classe política no s'ha acabat d'implicar. Tots els partits de l'oposició han estat, una mica al ralentí, veient aquest enfrontament entre els dos bàndols en disputa. Ara, quan sembla que ja s'ha acabat d'atibar la corda del tot, quan han vist aquestes manifestacions, quan han vist la reacció de bona part de la societat catalana, és quan alguns sembla que han començat a fer algun gest més. M'estic referint, per exemple, al Partit Nacionalista Basc, d'una banda...
Molt tímid, si em demanes opinió.
Però potser més que el que ha fet de costum. Fins ara. I, d'altra banda, Podemos... Però vull dir que no hi ha hagut una implicació, una participació, diríem que activa. S'han mantingut en les seves posicions, cadascú en la que ha volgut defensar, i s'ho han mirat una mica de lluny.
Bueno, a veure, sobre el Partit Nacionalista Basc, si algú pensa que farà alguna cosa, està molt equivocat. Ja té l'experiència del Pla de Reche, i el País Basc tenen clar quin és el seu fet diferencial, que és el concert econòmic. Vull dir, no el posaran en perill. És una cosa que va des del PP a Bildu. No el posaran en perill. Per tant,
però Jordi, ara s'hi sumen i volen també aprofitar...
Ara són crítics amb el PP, com tants altres,
bueno, que estan, la
i estan dient al PP que compta, que compta perquè l'aprovació del pressupost depèn de nosaltres. Però el Partit Nacionalista Basc, de tot això, a lo que anirà, que és lògic des de la seva perspectiva, és a treure tallada que vol dir que li transfereixin les competències que li falta i que no li toquin al concert econòmic, i deixem-se de punyetes, i es miren el d'aquí com aquell xiste, i passa tu que a mi m'entra la gràcia, no? O m'entra la risa. A veure, tres coses. Primer, jo no soc aquí estant, senzillament no he comprat bitllet per cap dels dos trens, i per tant, com que no he comprat bitllet per cap dels dos trens, m'ho miro des de l'estació i dono la meva opinió. Segon, a veure, ho he dit mil vegades aquí, no hi ha cap estat per democràtic que sigui que deixi que una part del seu territori se secessioni. I se sabia que l'Estat posaria tota la resistència possible.
Però un estat democràtic s'asseu i parla.
Ho va fer Canadà i ho va fer Regne Unit.
El problema és que no s'asseu
i
parla.
Ho va fer Canadà i ho va fer Regne Unit. I si voleu, discutim la casuística que es va donar a Canadà i la que es va donar a Regne Unit. I era evident que per la seva traïció a l'estat espanyol posaria una resistència absoluta. Davant d'això, se substitueix l'estat pel PP, es pensa que les polítiques del PP són l'estat, que no és l'estat és molt més que el PP, i s'entra en una aventura
que se sabia... Digue'm què hi ha més enllà del PP, el PSOE, que seria l'alternativa de govern.
Igual,
digue'm,
sí,
què ha fet per aconseguir el referèndum?
No,
absolutament res.
No fer res,
Pedro Sánchez renuncia a la presidència del govern per no donar un referèndum pactat.
Escolta, el que hagi fet ho hagi fet més igual, i a mi, a veure, és evident que el PP són uns ineptes, són incapaços d'entendre la qüestió de Catalunya i són incapaços de donar l'alternativa. Si aquest no és el debat.
Però no t'enganyis, igualment que el PSOE.
Igual que el PSOE. Sí, senyor. Sí. I precisament per això s'ha traçat una estratègia absolutament errònia, una estratègia que en lloc d'intentar que fos socialment i políticament molt més transversal i arrossegar molta més gent, s'ha tirat per la via de la mig, per la via de la independència, que ha reduït el marc de suport i ha dificultat la solució del problema. Aquest és el tema.
Molt més transversal era acotar el cap i posar les mans a butxaca.
No, a mi...
Aquest era el problema.
O sigui, la gent... gràficament. La independència d'aquest país podrà ser possible el dia que Sant Martí de Provençals i Ciutat Meridiana estigui ple d'estelades. Mentre això no es produeixi, no podrà ser possible. I aquesta és la realitat d'ara. Amb un 47,8% dels vots, amb una cosa que volia que fos un plebiscit, amb una perspectiva com l'última enquesta del CEU, que diu que el suport a la independència és del 41,1%, així no es va la independència, amb resistència o no resistència de l'Estat. I aquesta és la situació. I aquesta és la situació. Vull dir, home, si no ens en volem fer cas... Ja, i després
però,
una altra
perdona,
cosa.
Però provar-ho?
Per provar, sí, però els experiments en gasosa. No jugant amb els 7,5 milions de ciutadans de Sant Cugat. I després una altra cosa.
No, de Sant Cugat no, deu ser
de Catalunya.
Catalunya.
Després una altra cosa, que un dia, un dia discutirem aquí. Que a mi que jo sempre dic que pagaria diners per saber què va passar pel cap del Artur Mas l'11 de setembre del 2012, aquella nit quan va anar a la manifestació aquella i el Carandell i companyia entregar-li de tal. Què va passar pel cap? Perquè les causes de tot això, i un dia en parlarem en profunditat. Tot això respon a una anàlisi acurada del qual surt un full de ruta raonat, raonable i probable sobre la situació de la Catalunya, o surt, entre altres coses, de les necessitats d'un senyor que necessitava tapar tota la política de retallades i la merda del seu partit, que tenia més merda que un pal d'un galliner. No, un dia també parlarem d'això, perquè si mirem la curva, un dia estudieu la curva de com puja l'adhesió a la independència i estudieu retallades, encerclament del Parlament el juny del 2011, estudieu aquesta curva, quina correlació hi ha, i un dia discutirem d'aquest tema.
Segurament també caldria afegir altres factors.
Home,
altres coses.
Tots els incompliments d'inversions, el FLA, etcètera. Sí. Vull dir que... Mireu, en tot cas, no seré jo qui defensi Artur Mas i la presumpta corrupció de Convergència i Unió en el seu moment.
No, és un efecte mèxic,
ja m'estranyava que...
En tot cas,
si té més merda que el pal d'un galliner...
En tot cas, el xoriço ibèric sempre ha sigut més bo que el xoriço al país.
Això per descomptat.
Per tant, no ens enganyem. Si hem de posar la corrupció per negar la possibilitat de la independència, em sembla un argument molt pobre.
Jo he dit els efectes propulsors del tema.
Et puc aventes malament. En tot cas, torno a dir, el xoriço ibèric és més bo que el xoriço del país. Si posem la corrupció per negar la independència, no ho sé, que desaparegui l'estat espanyol, no?
Ja,
que
es dissolgui. El diàleg no és possible, que no és possible, clar.
Bueno, val, Jordi, tranquil.
No, estic tranquil·líssim.
En tot cas, també molts dels motius, no, de la independència, un d'ells és poder, i ho deia la setmana passada i m'ho he sentit dir moltes vegades, és l'oportunitat de poder decidir-ho tot. I aquí crec que és on molta gent també s'ha sumat a la independència. O sigui, no només veient el tracte que l'estat espanyol ha tingut cap a les institucions catalanes, els seus compromisos econòmics, els seus compromisos en totes les previsions d'inversions, els seus atacs a la llengua, no? Hi ha un llarg etcètera de coses que han portat a molts catalans a apostar per la independència, em sembla que, torno a l'inici, o sigui, posar aquí la corrupció aquí damunt per tapar-ho em sembla absurd. La gent no és imbècil, no ens enganyem, i el fet de poder crear un estat nou també és crear unes estructures noves, sanejar el que ha sigut doncs, unes estructures hereves d'un règim dictatorial i que poc canvi van tenir, i ara ho estem veient doncs, amb els jutges i amb els comandaments policials. O sigui, a la que agafes la trajectòria i currículum dels qui ara estan sancionant i aixecant la porra sobre Catalunya, deixa molt que desitjar que un estat que teòricament va fer una transició, que a sobre tenen el morro de dir-nos modèlica, tingui encara en aquests llocs tan importants de l'Estat doncs aquests personatges. Per tant, jo crec que molta gent també s'ha sumat a l'independentisme pel fet de poder-ho canviar tot.
Avui és extraordinari veure en algunes portades imatges d'un altre referèndum no reconegut, com el que...
Però permès.
Exacte.
Sí.
Que no, sí, no han enviat els tancs, diguéssim.
No. Sí, la imatge que es veu Turquia, de l'interior d'un de...
Ja no està en condicions d'enviar tancs.
D'un dels col·legis, la veritat és que és una imatge molt, molt normal. I insisteixo, és un referèndum que no està reconegut pel govern. És el referèndum del Kurdistan iraquià. Una participació que ha superat el
73%. Sí? Et sentia ahir, no sé si ha canviat la xifra, però... Però ahir la nit era el 73%.
Jo, certament, o sigui, els que... Si es coneix una miqueta la situació del Kurdistan i la història dels kurds, és que una mica, des de la defensa dels drets humans i dels pobles, ens ha de ser igual que no el reconegui l'Iraq. O sigui, de veritat, o sigui, on estan els revolucionaris, per favor? O sigui, on està la gent, diguéssim, d'esquerres? O sigui... Què passa? Que ara com fem un símil amb Catalunya i contra els catalans, això a favor dels catalans és impossible posicionar-nos, ja diem, no? Jordi, em sap greu, no? Hosti, no ho reconeix ni l'ONU, cony, doncs...
Però és un fet objectiu.
No és un fet objectiu, però l'hauries d'estar denunciant.
Saps quin és l'únic estat?
L'hauries d'estar denunciant, Jordi.
No, perdona, saps quin és l'únic estat que li està donant suport? Ho saps, no? Saps què és? Israel. Israel dona suport a l'autodeterminació dels palestins?
No.
Home, doncs clar, comencem a treure contradiccions.
T'estic parlant del poble kurd. Jo no et dic quins suports...
A veure, primer, no t'has de veure la independència o la determinació amb ser d'esquerra o no ser d'esquerra, això d'entrada. Segon, jo estic fart de dir-ho, el dret a l'autodeterminació no té un reconeixement internacional. Per això, cada cas és una casuística diferent. S'ha d'anar a cada cas. No hi ha un dret d'aplicació universal que es pugui aplicar a tot arreu. I si fem una rata... Vicenç Fisas ho feia, un article fa dos mesos. Feia un repàs dels 30 i pico estats que s'han constituït des del 91. I feia un repàs de la casuística de cada cas. Tots eren diferents i no n'hi havia cas que s'assemblés a Catalunya. Llavors, això no podem fer paral·lelismes. Els kurds estan dividits entre quatre estats, si no m'equivoco. Uh-huh. Segon, a cap d'aquests tenen un mínim reconeixement i un mínim d'autogovern. Per tant, la situació no es pot... Després, a Iraq estan en guerra. Estan en guerra, ja em diràs tu, el context... I segon, un dels elements de la confrontació no és tant només el dret d'autodeterminació o que el Kurdistan iraquí es constitueixi en un estat, sinó que, de facto, els peixmergues, que són els militars d'aquest estat, es van apoderar de Kirkuk, que és una ciutat que té petroli. I el problema és el petroli de Kirkuk. ¿Vale? I, bueno... I, escolta, per tant, és una situació amb una casuística absolutament diferent, que no és comparable, i, per cert, si anem a buscar contradiccions d'aquestes, és que no reconeixeu la llibertat dels pobles, és que... Bueno, l'altre dia el senyor Évole va deixar en evidència el senyor Puigdemont quan li va dir clarament, i no va poder negar, que el seu partit havia votat en contra del dret d'autodeterminació del Sàhara i del Kurdistan amb una dotació que... Per tant, escolta, si ens posem amb aquest plan, tornem a el que dic jo. Cada cas és un cas i cada cas s'ha d'analitzar d'acord amb el seu context.
I com analitzes? La pregunta seria, Jordi, com analitzes la no proposta, la no resposta de tants i tants anys del govern espanyol a les propostes que s'han fet des d'aquí? Com ho analitzes?
Anys, no, sí.
Home, no, una mica més, no, va començar el 2010, però si ens remuntem a l'Estatut, potser fins i tot una mica abans, ja són uns quants d'anys.
Com analitzi, ja ho he dit abans, que són uns ineptes, ja ho
bueno,
he dit.
Però llavors què, ens hem de quedar, com deia el Toni, no, perquè ells són uns ineptes,
perdó, s'ha de fer un...
braços plegats,
no,
cap tot.
Clarament, t'ho dic clarament, s'ha de fer un full de ruta raonat, raonable i probable.
Mare meva, però si fas fulls de ruta,
no, si es volen, si es vol arribar a algun lloc, si el que es vol fer és agitació i propaganda, això no cal.
Home, no,
però si es vol arribar a algun lloc que se suposa que es vol arribar a un nou estatus jurídic que doni més autogovern a Catalunya, se suposa que aquest és l'objectiu, s'ha de fer un altre full de ruta, perquè l'actual no ens ha fet avançar ni un mil·límetre amb l'autogovern. Que algú em digui si hem avançat des del 2010.
Però tu penses que es va començar parlant del pacte fiscal, eh?
Al contrari, hem retrocedit. Per tant, el balanç absolutament negatiu.
Després de la negativa de l'Estatut, va començar el pacte fiscal. O sigui, és que...
Ja ho sé, però això...
Sembla que haguem perdut la memòria.
Però podem agafar el PSC de Pere Navarro, que va baixar de tots els carros possibles, eh? I no s'estava plantejant el que es planteja a dia d'avui.
Ni molt menys, exactament.
Podem agafar el grup d'ara de Catalunya Sí que es pot, on ara entro, ara surto, i no, això, o sigui, posant unes condicions que quan es complien, no, llavors en posàvem una de més, a veure si així anàvem dificultant el possible acord, vaja. Jo crec que s'ha jugat amb tanta estratègia per part del PSC i de Catalunya Sí que es pot d'anar sempre en contra, i no és el meu partit, diguéssim, però anar en contra del que pugui proposar PDeCAT, que també han tingut una acció de molt curta volada. O sigui, al final, quina transversalitat vols quan s'està jugant sempre a veure si hi ha eleccions i guanyo més escons?
Més que proposar-ho,
no, per tant,
propostes del PDeCAT eren propostes d'una majoria del Parlament. Perquè eren consensuals.
No, no, però això és en l'univers, en aquest univers de Catalunya Sí que es pot. Jo el que trobo és que tot el que vingui on pugui haver-hi Convergència, PDeCAT, o sigui, ells també relacionen independentisme, Convergència, caca, i per tant no hi podem mai donar suport.
Passi
qui passi, tinguin raó o no tinguin raó.
Aquest esquema te l'has inventat aquest any i has dormit.
No, és el que s'acostuma a veure.
Sempre
baixant del vaixell, posant condicions que quan es complien, evidentment, només faltaria, però quan es complien, en posàvem un altre. Dic, vinga, és el mateix que va fer Pere Navarro durant els seus anys de lideratge del PSC, no? De dir, bueno, posem una condició, vinga, d'acord, doncs seiem amb aquesta condició. No, ara te'n posaré una altra. Vinga, ara te'n posaré una altra.
Lectura teleològica de la realitat, com l'objectiu de la independència, tot allò que no vagi en aquesta línia és incorrecte i posen traves.
No, en absolut.
Tot el que tu puguis dir dels errors dels partits
aquests acords, no valida. Aquests acords anaven
arribem a estació,
nefasta.
Aquests acords defensaven el dret a decidir. I per tant, el dret a decidir, quan és negat per l'Estat espanyol, esperàvem, jo crec que esperava, una resposta doncs més contundent d'aquests partits, que han baixat del carro del dret a decidir directament. O sigui, van amb aquella pastanaga al davant i amb aquella immensa mentida de que s'ha de pactar. I torno a dir, pactar amb qui? O sigui, quin partit espanyol? Quin partit espanyol majoritari? Quin partit majoritari?
Sí, el que és baixar l'Arbeca, però què vol dir baixar del dret a decidir?
Home, s'ha abandonat el dret a decidir en el moment en què...
Sí, què vol dir abandonar el dret a decidir?
Què vol dir?
Algú d'aquest partit ha dit que la solució última del cas no estigui en mans dels catalans? Algú està en contra d'això?
Bueno, aquí... Com...
O és que la dret a decidir només pot ser un referèndum
d'autodeterminació?
No,
Jordi i Toni.
És que només pot ser un referèndum d'autodeterminació el dret a decidir? Només això.
Tanquem el tema.
No, a mi no m'ho diguis, jo he defensat el dret a decidir-ho tot.
Tanquem el tema, perquè ja veig que vosaltres heu creuat les vies...
No. Primer, això no és una via, que és una taula.
Per això.
I com es foti sobre la taula i li foten un xec d'hòstia.
Per això. Canviem de tema.
Dos
això
no
és la confiança,
si un no vol.
Ara, molt bé, molt bé, molt bé. El mateix passa si es tracta de negociar. També. No?
El problema de la negociació, torno a dir...
No continuem, perquè...
Deixa'm dir una frase molt curteta. Bàsicament, el govern espanyol ha plantejat a les seures a negociar en catalans, renuncieu a tot i llavors ens asseurem a negociar.
Val. Dit això, canviem de tema. Eleccions a Alemanya. Resultats.
Hòstia, Alemanya. Resultats. Seguim plorant.
De fet, a veure, continua després d'una victòria, podríem dir que pírrica, la senyora Merkel. Haurà de pactar, haurà de negociar. Veurem quin és el collage que queda. Ara, el que és simptomàtic és l'entrada com a tercera força del partit d'ultradreta.
De 0, 94 diputats.
Simptomàtic i preocupant. I tant. Molt preocupant.
Home, saps el que... Bueno, a part que m'empipa que la ultradreta o la dreta xenòfoba, perquè a vegades els qualificatius no l'encertem mai, no? Ultradreta, dreta xenòfoba...
Bueno, aquests poden tenir els
dos qualificatius. No, aquests com que realment han fet del tema de la immigració un tema central, sí que es pot dir la dreta xenòfoba. A part que entrin, és molt preocupant que passin de 0,94 amb un 12, hòstia, veig menys... 12,6%. És molt... Allà. Però a part d'això... Jo crec que, i ha passat altres partits, és preocupant perquè aleshores es genera, lògicament, tot una, no?, una reacció en contra de la seva presència i la necessitat lògica de posar una valla perquè no tinguin més protagonisme del compte, que també ha passat a França. Llavors això obliga a fer pinya i, per tant, l'eix centre-dreta, la confrontació de models socials, de tal i qual, queda diluït perquè, per entendre's, l'adversari o l'enemic principal és l'ultradreta, no? Això va passar a França i tal, i això sembla que passa a Alemanya, perquè, clar, ara això obliga, per raons matemàtica parlamentària, suposo que per raons visuals, estètica, democràtica, obliga a intentar fer una majoria, ojo, parche, que és de goma. La CDU, que es diu, els liberals, que són l'hòstia, els liberals, són demòcrates, però són l'hòstia en quant a temes econòmics i tal, i els verds.
O sigui, conservadors, liberals i verds.
Aquests tenen més tarannà social al CDU que els liberals. Perquè els liberals és allò social cristià, no? Aquest com Pujol, no? Pujol era un tio que tenia un discurs social i tal. I això com es menja, tot això, no? I ara hi acabo. I, a més, el fet d'haver-hi tot un front complicat de gestionar i tal, que té com a adversari principal l'ultradreta, també li dona més protagonisme. Per tant, és una situació complicadíssima.
Schulz ja va anunciar de seguida, no?, que passaria a l'oposició. És evident, o sigui...
20%, eh?
El desgast que li suposa la gran coalició... Ja està, a la vista està.
Però aquesta ha estat la tendència, no oblidem, a Europa.
En el context de crisi hem vist aquests partits, teòricament, o d'esquerra oficial, per entendre'ns, sense voler-los comparar, però per entendre'ns en l'estat espanyol, representarien el PSOE.
Socialdemòcrata.
Hem vist que, no?, el seu electorat ha vist que renunciaven, doncs, a plantar cara a la troika, o que han vist que han sigut incapaços de plantejar un model alternatiu al que els governs conservadors, no?, tenien damunt de la taula, i que la pròpia Unió Europea, amb aquestes polítiques de restricció, no?, i d'austeritat, doncs estaven marcant. I a sobre Alemanya, que és un país que, en tot cas, amb precarietat laboral, però ha tingut unes xifres d'atur relativament baixes.
Que estan al 5 i pico, si no.
Per tant, cert que hauríem d'analitzar com està a dia d'avui el mercat laboral alemany, que diguéssim que tampoc és per tirar coets, tot el tema dels minijobs, etcètera, però almenys no ha tingut unes xifres d'atur com han tingut altres estats. Però sí que jo crec que l'electorat veu que l'esquerra renuncia a la reforma i al canvi profund de la societat i de les legislacions que han donat tant i tant poder als agents econòmics, i per tant els hi queda l'alternativa del populisme, i aquest és el drama que estem veient a diferents països europeus.
I després hi ha dues coses. Hi ha com una lectura, hi ha com una expressió electoral diferent entre el que ha sigut tradicionalment l'Alemanya occidental i l'oriental, no? Per exemple, l'Alemanya occidental, pues, no? CDU, socialdemòcrates, no? I en canvi l'Alemanya oriental, suposo, ja no és Alemanya oriental, però l'ex-Alemanya oriental, suposo que per situació econòmica, per moltes coses, es veu una societat bastant polaritzada, perquè és molt polaritzada, on treu els millors resultats, el Linke, no?, que és l'esquerra, diguem-ne, que procediria del partit, ara me'n recordo, el partit de com es deia, l'Alemanya, bueno, és igual, i per l'altre costat l'ultradreta, no? És curiós, no?, vull dir, aquesta polarització, no?, i el qual vol dir que darrere el vot de l'ultradreta o de la dreta xenòfoba hi ha gent molt normal i corrent, que està fotuda, i que és la seva manera d'entendre, per una banda, de votar contra la classe política, que entén que no resol els problemes, i després perquè la gent que està fotuda, que té pocs recursos materials i culturals, el discurs aquest de que venen de fora i ens ho foten,
arriba més,
no ens enganyem, sí, no? Sí, malauradament sí. Arriba més, perquè, en fi, digues algú.
Estava escoltant i quasi
adormint-se pràcticament. Està molt cansada l'Àngels.
Quasi estic d'acord amb el que deies.
Sense
que serveixi de precedent i per contrarrestar la intervenció anterior. A veure, està clar que és un resultat que preocupa ara perquè estem tan atabalats amb altres temes, però a la que hi hagi una anàlisi més en profunditat i que puguem tenir la perspectiva per mirar-nos-ho, doncs és una situació preocupant. És tendència, una mica, jo abans ho deies, Carme, jo crec que és tendència, perquè no és l'únic país d'Europa amb què està passant això. I això encara hauria de preocupar més. I potser és aquí on la Unió Europea hauria de fer realment esforços per contrarrestar això, per veure què està fallant, l'anàlisi del què està passant, què està fallant, per tenir doncs, aquests resultats. Serà complicat de liderar això, per molt que la senyora Merkel...
Sí, perquè em sembla que matemàticament necessiten tres, no?
Sí, sí, sí.
No he fet números, però...
No, ahir algú...
Sobre, bueno, a més, amb el pas aquest que dèiem, no?, de Schulz a l'oposició, és evident, no?, que calen tres partits.
Si vols el 50% més un, necessites...
També es deia, no?, que l'estratègia... Bueno, primer per recompondre el partit, en el cas de Schulz, però també una de les coses bones de passar a l'oposició és que serà el principal partit de l'oposició i, per tant, sí, si es repetís la gran coalició, la cap de l'oposició seria la candidata de l'ultradreta.
Sí.
Bueno, jo crec que tenen molta feina aquests partits a recompondre's i a generar un discurs
si
il·lusionador.
No, una cosa que et sembla molt important i que per això et deia que, malgrat ser un partit conservador, evidentment, el partit de la Merkel ha tingut diguem-ne, iniciatives socials molt agosarades, no?
Sí.
Per exemple, quan agosarades, per haver entès, també interessades, perquè tothom sap que si mires, com diuen, amb els focus llargs i no amb els focus curts, Alemanya, igual que tota Europa, d'aquí uns anys necessitarà més mà d'obra i necessitarà més gent. Vull dir que és una aposta, vull entendre, comunitària, però a la vegada estratègica, no? Quan la Merkel va dir, bueno, que entrin,
sí,
un milió i pico de persones, si no m'equivoco,
en tres o quatre anys.
I que es va arribar aquell acord amb Turquia, no?
Sí.
Que no, ja veurem el que durarà, que aquesta és altra, que deia aquell. I després, a la nit electoral va insistir que ella no, que ella seguia mantenint que era una plantejament correcta i tal. En aquest sentit, se li ha dit que és valenta.
Jo aquesta dona la trobo valenta, m'agradarà més o menys el seu pensament, però...
Com es diu, perdona, el masclisme els té ben posats, no? Perquè,
i no cal ser masclista, diguéssim.
I sobretot tenir una ultradreta que fa d'això el leitmotiv de la seva campanya,
sí,
no? Jo crec que després, a nivell de política europea, és un altre tema, eh? Vull dir, perquè també la política alemanya a Europa, que d'això plora la criatura. Però jo crec que en termes interns alemanys s'ha de reconèixer com a mínim és una persona valenta.
Valenta, jo també penso.
Efectivament, o sigui, la preocupació els alemanys la tenen, és evident, però com europeus i membres d'aquesta comunitat, doncs segurament també ens hauríem de preocupar. Digues.
No, dues coses. Una positiva, que no se'n parla perquè, clar, és un país petitet, el seu PIB és el 2 d'Europa, però sembla que a Grècia se n'estan sortint, sembla.
Sí, això, avui...
Això,
sí, jo avui s'informa d'això.
Jo sí, me n'alegro perquè les han passat...
Molt...
Ja, ara l'expressió ja és d'allò, les han passat més putes que aquells pobres.
Jordi, haurem de fer...
Escolta, em deixes fer un anunci?
Neteja de vocabulari, eh?
Depèn.
No,
de quantes paraules?
Tres. No, vull anunciar... No, que, a veure, dijous...
Us haig de fer anuncis,
dijous,
en farem, eh?
No, és una iniciativa de l'Ajuntament.
Ah.
El dijous a 7:45 al claustre s'inaugura una exposició que, en principi, no, el títol és sobre els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana, però el que intenta fer és una aproximació al que va ser la transició Sant Cugat, de forma com es fa normalment en una exposició, i del qual jo he estat el comissari. Per tant,
caramba,
quedeu tots convidats. És una exposició que s'ha hagut de fer molt ràpid, en 2 mesos, i de petit format.
A quina hora
però
has
jo
dit?
Crec que queda bastant bé. A 7:45 al museu el dijous.
Vale.
Bé,
però hi ha un acte...
Vale, mi libro, vale.
Hi ha un acte de la taula del sí a les 7, no?
Bueno, però,
aquí cadascú
això
explica.
Està convocat des de fa un mes, eh?
Hi ha un concert de música de cambra amb el grup XI a l'Ateneu.
Doncs sabem que a Sant Cugat hi ha inflació d'actes, sobretot a partir dels dijous,
sí,
i que és impossible no superposar, però bueno,
no.
Escolta, això es va...
Bueno, farem
això,
el que podrem.
Saps que aquestes coses mana l'agenda de l'alcaldessa. Això es va...
No, però és que l'alcaldessa participa en aquesta...
No, però quan es va fixar això, no.
No hi havia. Bueno, farem.
Participava, que els que et diguin.
Heu fet ja tots el vostre anunci? Sí, ja està tot?
No, no,
però ja està.
Sí,
cadascú ha aprofitat, no?
Sí.
Doncs donem per tancada la tertúlia dels dimarts.
Ens veiem el dia...
Tornarem la setmana que ve, que serà després de l'1 d'octubre.
I podrem explicar... Si encara hi ha mitjans de comunicació.
Exacte. Si
existeix.
Ho farem al carrer, va.
Vam tenir una incursió que no n'hem parlat ben a prop, eh? El Tot Sant Cugat va ser un dels afectats amb aquestes. Sí, com que passen tantes coses i tant de pressa, no dona temps
per la publicació dels anuncis de la convocatòria.
Van seguir publicant, però bé.
Clar, és que la majoria de la gent segueix fent el mateix, no?
Molt bé, gràcies als tres, que tingueu una molt bona setmana, ens tornem a trobar dimarts que ve.
Gràcies a vosaltres.
Estarem, no?
Bon dia.
Adéu, bon dia.
tender into myself.